Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Esquerra Republicana es planta i avisa al PSOE que no negociarà més la investidura de Pedro Sánchez fins que els socialistes es pronunciïn sobre la immunitat de Junqueras. Montse Manent.
Tot plegat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi donat la raó a la defensa de l'exvicepresident. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat que batallaran perquè la sentència es compleixi com més aviat millor i Junqueras surti de la presó.
D'ara no teníem cap reunió prevista, per tant el que diem és que no se'n convocarà cap i que no farem cap reunió prevista en aquesta ronda de negociació que estàvem efectuant fins que no sapiguem quina és l'opinió del PSOE davant d'aquesta sentència i sobretot, i el més important, quina és l'opinió també de l'Advocacia General de l'Estat, que tothom ja sap que depèn directament del govern de l'Estat espanyol.
La defensa d'Oriol Junqueras demanarà la nul·litat de la sentència del procés i el seu alliberament immediat.
Ho ha dit l'advocat del líder dels republicans, Andreu Vandeneyde, en una compareixença aquesta tarda davant la presó de Lledoners. El lletrat considera que la sentència no té interpretacions alternatives.
La sentència, al meu entendre, és claríssima. No hi ha cap dubte dels seus paràgrafs de que l'Oriol Junqueras ha d'estar en llibertat. Això és indiscutible. No crec que hi hagi cap interpretació de la sentència, perquè així ho diuen el seu redactat, que ens pugui portar a pensar que l'Oriol Junqueras el podrà mantenir a la presó.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, durant un any i mig i el condemna a una multa de 3.000 euros per no haver retirat el llaç groc de Palau en període electoral.
Torra ha demanat al Parlament que el ratifiqui en el càrrec perquè considera que només la Cambra Catalana el pot inhabilitar.
A mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. És per això que he demanat als grups parlamentaris que em van oferir el seu suport i a aquells grups que vulguin oposar-se a la repressió i a la utilització de la justícia per fer política que ho expressin així en una votació al Parlament.
Generalitat i Ajuntament de Tarragona invertiran prop de 700.000 euros en la conservació i millora de la muralla romana.
Ambdues administracions crearan la taula de gestió del patrimoni que es reunirà cada 3 mesos per avançar en temes de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, s'ha mostrat molt satisfet.
Per part nostra, jo crec que aquesta reunió d'avui ha sigut molt efectiva, que han trobat una disponibilitat per part de la Generalitat absoluta, i jo crec que amb la línia de treballar pel patrimoni mundial de Tàrraco, que ells són especialment sensibles, jo crec que estem en una línia molt bona de treball.
I en cultura, els finalistes dels Premis Gaudí es fan la foto de família.
Els guardons del cinema català s'entregaran a la capital catalana el 19 de gener. Els actors David Verdaguer i Maria Rodríguez han dit a la xarxa que la nominació per ells ja és un reconeixement a la feina.
Sí, supercontents que una pel·li tan peque tingui tantes nominacions, perquè hem fet una família molt bonica fent-la. Bueno, una família no real de feina i és fantàstic que tothom tingui la seva nominació.
Sí, el seu reconeixement en el fons, no? Aquest reconeixement fa molta il·lusió.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui s'acosta un nou sistema frontal que portarà precipitació inicialment al terç oest i durant la nit i la matinada s'estendrà a qualsevol punt. Precipitarà sobretot al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, on es podran acumular quantitats superiors als 80 litres per metre quadrat. Pel que fa demà, fins a mig matí, continuarà la precipitació al terç nord i est de Catalunya i a partir de llavors la nuvolositat minvarà. Malgrat tot, a la tarda tornarà a augmentar la nuvolositat per l'oest i de nou podrà precipitar a punts del terç oest. A destacar el vent, perquè bufarà fort amb ratxes superiors a 70 km per hora al matí. Per tant, precaució sobretot a la façana litoral, on a més la mar estarà força alterada. Pel que fa a la temperatura, pujarà en general. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei en Català de Trànsit tenim l'àrea metropolitana en aquests moments amb molta lentitud. No hi ha accidents més que el que comentarem i que acaba de succeir ara mateix a la C31 cap a la plaça de les Glòries, on a la zona de Badalona hi ha un carril tallat i en concret un quilòmetre de lentitud. Seguim els accessos nord per mencionar la C17, la B30 i la P7 al tram de Barberà i també, per exemple, en aquesta AP7 també hi ha altres punts de lentitud. En el cas dels accessos sud, a la 2, problemes a Sant Joan d'Espí, d'entrada i de sortida. B23, en 6 quilòmetres per arribar a la Diagonal i de sortida, retencions al Papiol i rondes, com és habitual, molt i molt carregades. Per això us demanem, sobretot, molta cautela i que, per exemple, augmenteu les distàncies de seguretat en cas de retenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra Republicana es planta i avisa al PSOE que no negociarà més la investidura fins que els socialistes es pronunciïn sobre la immunitat de Junqueras. Tot plegat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi donat la raó a la defensa de l'exvicepresident i exhorti ara el Tribunal Suprem a excarcerar Junqueras i a demanar un suplicatori al Parlament Europeu per poder aplicar-li la sentència del procés.
El Tribunal de Justícia amb seu a Luxemburg ha considerat que Oriol Junqueras hauria hagut de ser considerat eurodiputat des del moment de la proclamació dels resultats de les eleccions europees la nit del 26 de maig. Per tant, el líder republicà tenia immunitat des d'aquell moment, abans que es dictés la sentència del judici del procés, que el va condemnar a 13 anys de presó. I el tribunal encara va més enllà i considera que s'haurien d'haver aixecat les mesures cautelars de presó preventiva per permetre a Junqueras desplaçar-se al Parlament Europeu, a qui el Suprem hauria d'haver demanat un suplicatori. En un cop coneguda la sentència, un dels primers a reaccionar ha estat el propi president del Parlament Europeu, David Sassoli, que ha instat el Tribunal Suprem a acatar-la.
Apel·lo a l'autoritat espanyola competent per exhortar-la a acatar la sentència. He donat ordre al Parlament Europeu d'avaluar en la màxima brevetat possible la possibilitat d'aplicació de l'efecte de la sentència sobre la composició del nostre Parlament.
La reacció més contundent, però, ha estat la d'Esquerra Republicana, que, com avançàvem, es nega a continuar negociant amb el PSOE la investidura fins que els socialistes no es pronunciïn sobre aquesta qüestió.
Ho ha assegurat la portaveu del partit, Marta Vilalta, en una compareixença aquesta tarda en què ha assegurat que Esquerra batallarà perquè la sentència es compleixi com més aviat millor i Junqueras surti en llibertat.
D'ara no teníem cap reunió prevista, per tant el que diem és que no se'n convocarà cap i que no farem cap reunió prevista en aquesta ronda de negociació que estàvem efectuant fins que no sapiguem quina és l'opinió del PSOE davant d'aquesta sentència i sobretot, i el més important, quina és l'opinió també de l'Advocacia General de l'Estat, que tothom ja sap que depèn directament del govern de l'Estat espanyol.
En el mateix sentit, s'ha pronunciat aquest migdia el vicepresident del Govern Nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, que no tan sols demana la llibertat de Junqueras, sinó també la nul·litat de la sentència del procés.
Oriol Junqueras ha d'estar en llibertat immediatament, sense inhabilitació i amb tots els drets intactes. Així, en les properes hores, en els propers dies, l'equip jurídic d'Esquerra Republicana seguirà doncs tots els procediments que s'han de seguir per tal de plantejar davant del Tribunal Suprem totes aquestes qüestions.
Des de xarxes també s'han pronunciat a través d'una piulada el propi Oriol Junqueras, que ha assegurat que no tan sols s'han vulnerat els seus drets, sinó que també els de 2 milions de votants.
Doncs el govern espanyol ja ha respost que l'advocacia de l'Estat està estudiant la sentència del Tribunal de Luxemburg per ajudar el Suprem a complir-la. La seva portaveu, Carmen Calvo, ha assegurat que en cap cas aquesta sentència ha d'obstaculitzar les negociacions per la investidura.
Precisament, el Tribunal espanyol demanava aquest matí a les parts que presentessin les seves al·legacions i assegurava que estudiarà en profunditat el dictamen. El primer en pronunciar-se ha estat el Ministeri Fiscal, que ha demanat la inhabilitació immediata de Junqueras i l'aplicació de la sentència del procés.
I qui s'ha pronunciat fa poc menys d'una hora ha estat l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, que ha anunciat que demanarà la nul·litat de la sentència del procés i l'alliberament immediat del líder republicà en una compareixença davant la presó de Llançà Lledoners ha assegurat que la sentència de Luxemburg no té possibles interpretacions alternatives. Ràdio Sant Fruitós, Olga Gili, bona tarda. Qui ha dit exactament Bandeneinde?
Hola, bona tarda. Doncs si un cop s'ha sabut la sentència del Tribunal Europeu, l'advocat d'Oriol Junqueras ha demanat immediatament anul·lar la sentència i que no té cap mena d'interpretació possible. Així ho ha dit un cop ha sortit de la presó de Lledoners.
Doncs gràcies, Olga, per aquesta darrera hora també des de la presó de Lledoners. Més reaccions. Qui també s'acaba de pronunciar és l'expresident Carles Puigdemont, que assegura que ja fa 9 hores que Oriol Junqueras hauria d'haver estat alliberat i que Espanya té segrestat un eurodiputat. Precisament, la decisió del Tribunal de Luxemburg obre la porta a la pròpia immunitat de l'expresident i Toni Comín.
Indirectament també estan afectats pel que diu el Tribunal de Luxemburg l'expresident i l'exconseller, perquè tots dos van aconseguir l'escó d'eurodiputats i no van ser reconeguts com a membres del Parlament Europeu, ja que no van poder retirar l'acta a Madrid. Un fet que també han reclamat al Tribunal de Luxemburg. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, ha explicat a la xarxa que podran circular lliurement per territori de la Unió Europea sense por de ser detinguts en qualitat d'eurodiputats. El que no queda clar és què passa si entren a Espanya.
Què pot passar a partir d'ara? Doncs que Puigdemont i Comín, mentre estiguin a països de la Unió Europea, primera, seran eurodiputats, segona, mentre estiguin a països de la Unió Europea, podran circular lliurement, i només si entren en el territori espanyol estan subjectes a les mateixes condicions d'immunitat que tenen els parlamentaris espanyols. I en aquest cas sí que s'obre un dubte. En aquest cas s'obre el dubte de si la immunitat els protegeix davant un ordre de detenció d'un jutge espanyol a Espanya.
I paral·lelament hi ha pendent l'euroordre emesa contra ells pel jutge Pablo Llarena i que la justícia belga estudiarà el proper 3 de febrer. Això si Llarena manté aquesta tercera euroordre.
De moment, Llarena ja ha demanat també a totes les parts implicades en el procés dels imputats que es troben fora de territori espanyol que es pronunciïn sobre el dictamen de Luxemburg i els dona 5 dies per presentar les seves al·legacions.
I a aquesta hora, mobilitzacions arreu de Catalunya. Les entitats i els partits sobiranistes han fet una crida a la mobilització citant a la gent davant dels palaus de justícia de les quatre capitals catalanes per reclamar la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i protestar contra l'altre gran titular del dia, la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el condemna a un any i mig d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros per haver-se negat a retirar el llaç groc del balcó de la institució quan li va demanar la Junta Electoral Central. Aquesta sentència encara no és ferma i es pot recórrer. Torra ha recordat que no és la justícia qui l'ha d'inhabilitar.
A mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. És per això que he demanat als grups parlamentaris que em van oferir el seu suport i a aquells grups que vulguin oposar-se a la repressió i a l'utilització de la justícia per fer política que ho expressin així en una votació al Parlament.
Torra podrà continuar sent president fins que el Suprem confirmi la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que trigarà uns mesos a resoldre-ho.
I ja hi ha hagut reaccions, òbviament, a la decisió del TCJ. Des de Ciutadans, Lorena Roldán ha demanat a Quim Torra i que convoqui eleccions.
Es el momento de dar un paso al lado, que es el momento de convocar elecciones y de permitir que aquellos que sí tenemos un proyecto para la Catalunya real podamos demostrarlo.
Roldán també ha demanat al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que deixi de negociar la investidura amb els independentistes. Per altra banda, la Junta de Portaveus del Parlament ha reclamat que el Suprem anul·li la sentència de l'1 d'octubre i ha donat suport a Quim Torra. L'òrgan s'ha reunit aquest dijous de forma extraordinària i ha aprovat una declaració que havien registrat en aquest sentit Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP amb els vots d'aquestes mateixes formacions.
Per cert, que tant la inhabilitació de Torra com la immunitat de Junqueras han centrat l'atenció del ple de la Diputació de Lleida d'aquest matí, on s'ha rebutjat aquesta sentència i s'ha reclamat l'alliberament del líder d'Esquerra Republicana. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha manifestat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar.
Donada la decisió del Tribunal Europeu, és el moment de reclamar amb força l'alliberament immediat d'Oriol Junqueras i de tots els presos polítics, així com la nulitat de tot el procés, perquè crec que aquesta sentència deixa ben clar que aquest procés ha estat un procés polític contra les persones i contra les idees.
D'altra banda, el ple ha expressat també el rebuig de la institució a qualsevol mètode de tractament de purins, que empri, segons han afirmat, qualsevol sistema d'incineració de residus o de combustibles derivats. S'ha donat llum verda d'aquesta manera a la moció d'En Comú Podem, que ha fet referència a la planta de Nova Tractjussà de Juneda, a les Garrigues. Els promotors de la planta, però, defensen que es tractarà els purins amb l'energia que s'obtingui de la gasificació de combustibles derivats de residus, un sistema que no consideren incineració.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Més qüestions. El conseller Miquel Buch atribueix l'inici dels aldarulls d'ahir durant el clàssic a un grup minoritari violent vinculat a l'extrema dreta. La nit va acabar amb 10 detinguts, 60 persones ateses pels serveis d'emergències, diverses càrregues policials i contenidors cremats. El titular d'Interior ha tornat a defensar avui l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Els Mossos d'Esquadra han detingut 10 persones per desordres públics, per llançament d'objectes a la línia policial i per atemptats contra els agents de l'autoritat, tot plegat en diversos aldarulls que s'han produït als voltants del Camp Nou durant la celebració del Clàssic i que han continuat una vegada acabat el partit. Segons el conseller Buch, els aldarulls només els van protagonitzar un grup reduït de violents. També ha explicat que s'analitzaran les imatges dels aldarulls i es farà arribar informació al Barça si queda demostrat que hi ha radicalitat que són membres del club.
En el cas que les imatges demostrin de que hi ha persones radicals que provoquen aquests aldarulls i que són, formen part de la Barça, segons la llei de l'esport, evidentment el cos de Mossos d'Esquadra el que haurà de fer és complir-la i fer arribar tota la informació corresponent al club i a qui correspongui perquè s'actuï adequadament sota la llei de l'esport.
Una seixantena de persones van resultar ferides ahir durant aquests aldarulls.
Paral·lelament, aquest matí, 10 investigats per la Policia Nacional arran del tall de l'AP-7 a Salt s'han negat a declarar a la comissaria de Girona. Se'ls investiga a tots per desordres públics per suposadament haver pres part al bloqueig de l'autopista convocat pel Tsunami Democràtic el 13 de novembre. Girona FM, Andrea López, bona tarda.
Entre els concentrats hi havia també alguns membres de Guanyem Girona, ja que com bé van fer públic a través de les seves xarxes socials, un dels membres de la seva coordinació estava avui citat per declarar. Des del grup municipal consideren que aquest és, en paraules de Lluc Salelles, una mostra de la voluntat de repressió cap a la gent que es mobilitza. Són declaracions del portaveu de Guanyem Girona avui durant la concentració.
L'enèsim cas de total absurditat de voluntat de repressió vers la gent que es mobilitza pels drets i les llibertats al nostre país. Si això fos una democràcia consolidada, si fos una democràcia que vol garantir realment els drets de tots i totes, independentment de si són independentistes o no, doncs el que hauria de fer és que la gent es pugui manifestar sense haver d'estar pendent de si acaba declarant davant de la Policia Nacional.
A més, asseguren que tenen constància que algunes de les persones citades ni tan sols estaven al lloc dels fets. La majoria dels citats no han volgut declarar i s'haurà ara d'esperar per saber si finalment hauran de declarar davant d'un jutge.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat el pressupost per l'any que ve, que arriba a gairebé 970 milions d'euros. Això és un 2% més que el d'enguany. L'equip de govern, PSC i Junts han dit que són de transició entre els anteriors de l'antic equip de govern, que ja estaven gairebé fets, i els que faran els propers anys de bé nou. I han donat suport en comú tot per Terrassa. S'han abstingut Esquerra, Ciutadans i el Partit Popular. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El diputat d'Hisenda i alcalde de Viladecans, el socialista Carles Ruiz, ha defensat el pressupost dient-ne que apunten a una nova manera de fer política.
És un pressupost de continuïtat que apunta ja noves maneres de fer política que venen derivades per les noves demandes que tenen els mateixos ajuntaments, que s'obligarà també a buscar nous models de governança, i aquí també alguns grups polítics ens han destacat aquesta necessitat cap als pressupostos de la institució, però que pensem que veritablement aquesta casa està en condicions de poder assolir aquests reptes.
Les principals crítiques han estat els 22 milions d'euros que continuen destinant-se a les escoles bressol perquè són competència de la Generalitat i les subvencions directes. El govern s'ha compromès a revisar les dues coses. La Diputació de Barcelona dona suport a 311 municipis.
I a Tarragona, llum verda finalment els pressupostos per aquest 2020, que demà passaran pel ple municipal. La CUP hi donarà suport. Serà la primera vegada que la formació anticapitalista aprova uns pressupostos municipals.
Per arribar en aquest punt, algunes demandes dels cupaires ja han quedat reflectides en el pressupost d'aquest 2020 i d'altres es desplegaran amb posterioritat a través de modificacions de crèdit. A més, govern i CUP es reunirà un cop cada dos mesos per fer el seguiment del pacte d'investidura i ara el de pressupostos. El portaveu del govern, Xavier Puig, ha recordat, però, que malgrat l'acord amb els cupaires, l'executiu no tanca el diàleg amb la resta de forces polítiques i ha emplaçat a Ciutadans i al PSC abstenir-se o donar suport també al pressupost en el ple de divendres.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Detingut un excapellà de Sant Vicenç de Castellet a la comarca del Bages, acusat d'estafar àvies. En l'operació, els Mossos d'Esquadra li han trobat més de 3 milions i mig d'euros amagats, a més de joies i documents.
De moment s'han localitzat 6 víctimes que haurien cedit al detingut els seus immobles, diners, joies i obres d'art a canvi que es fes càrrec d'elles fins a la mort. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més persones afectades.
Generalitat i Ajuntament de Tarragona crearan la taula de gestió del patrimoni i es reuniran cada 3 mesos per avançar en temes de la ciutat. Ambdues administracions invertiran l'any que ve 684.000 euros en la conservació de la muralla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El primer tram de la muralla que s'arreglarà és la de la baixada del Roser. A més, també es crearà un conveni per la gestió i la difusió del patrimoni que inclou la conservació preventiva i el manteniment dels monuments. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, s'ha mostrat molt satisfet.
Per part nostra, jo crec que aquesta reunió d'avui ha sigut molt efectiva, que han trobat una disponibilitat per part de la Generalitat absoluta, i jo crec que amb la línia de treballar pel patrimoni mundial de Tàrraco, que ells són especialment sensibles, jo crec que estem en una línia molt bona de treball.
Amb tot plegat, l'alcalde de Tarragona també ha explicat que quan hi hagi format un govern a les Corts Espanyoles anirà també a demanar col·laboració i diners, i la directora general ha assegurat que l'Estat té moltes inversions pendents a Tarragona que no s'han pogut dur a terme per la inestabilitat política.
I a les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha alertat que organitzaran mobilitzacions si Adif i Renfe no milloren els horaris de la R16 amb l'entrada en funcionament del corredor a Vandellòs.
Aquest dijous, la plataforma ha mantingut una reunió amb el secretari de Mobilitat Isidre Gavín, en la que han fet front comú en aquesta qüestió. Asseguren que la posada en funcionament de la nova infraestructura del corredor de Vandellòs i els nous horaris empitjoraran el servei en comptes de millorar-lo. La Generalitat ha de rebre la proposta definitiva d'horaris abans que finalitzi l'any i llavors la plataforma estudiarà i decidirà les properes actuacions. Així de contundent es mostrava la portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà.
El que no farem és admetre que desapareguen serveis. Donem este marge d'una setmana, 10 dies fins que acabi l'any per a que Adif i Renfe facin públics de manera oficial els horaris i si no hi estem d'acord, evidentment farem mobilitzacions.
La plataforma considera que la R16 ha de tenir serveis de mitja distància que vagin per la línia de l'alta velocitat i més freqüències de pas. També ha reclamat que l'Euromed s'aturi a l'Ebre, cosa que no es contempla en l'actual proposta, i ha alertat que no s'admetrà que es retiri aquest servei.
En cultura, l'Hotel Arts de Barcelona ha estat l'escenari de la tradicional foto de família dels Premis Gaudí, que s'entrecaran a la capital catalana just d'aquí un mes, el 19 de gener. Són els professionals finalistes en les 21 categories dels guardons del cinema català. Hi eren actors i actrius com David Barrier Rodríguez, directores com Belén Funes i la companya de la xarxa, Laura Álvarez, nominada pel documental City for Sale. Ha parlat amb alguns d'ells en David Navarro. Bona tarda.
Bona tarda. Si una cosa destacava de la foto de família era la paritat, i és que pràcticament hi ha el mateix nombre de nominats que denominades en 33 produccions. La hija de un ladrón, amb 13 nominacions, i Els dies que vindran, amb 10, són les dues pel·lícules favorites. Els protagonistes de Els dies que vindran, David Verdaguer i Maria Rodríguez, parella a la vida real, han explicat a la xarxa que per a ells la nominació ja és un premi.
Sí, supercontents que una pel·li tan peque tingui tantes nominacions, perquè hem fet una família molt bonica fent-la. Bueno, una família real i una família no real de feina, i és fantàstic que tothom tingui la seva nominació.
Sí, el seu reconeixement, en el fons, no? Aquest reconeixement fa molta il·lusió.
Entre els nominats hi ha la companya de la xarxa, Laura Álvarez, que opta a la millor pel·lícula documental per City for Sale. Per cert, una coproducció de la xarxa, La vida sense l'Estar Amat, s'ha endut dues nominacions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, avui 7 equips catalans entren a la Copa del Rei. Des de les 7 de la tarda, el Lleida Esportiu rep l'Espanyol.
Partit que de moment es troba amb un empat a 0 al marcador. A les 8, el Llagostera jugarà com a local davant l'Aro Deportivo, i el Cornellà rebrà l'Oriola mitja hora més tard. També a 8:45 el Nàstic jugarà al nou estadi davant l'Olot. I tancarà la jornada el Girona, que a partir de les 9 debutarà a la present edició de la Copa del Rei i al camp del Linares. Tots ells buscaran seguir endavant en una competició que demà sortejarà la següent fase.
En bàsquet, l'Uni Girona es conjura per guanyar el líder de grup a Fontejau.
En partit de l'Eurolliga femenina, les d'Eric Suris busquen el quart triomf en la fase de grups i seguir invictes a casa per reafirmar-se com un dels candidats a classificar-se per la següent ronda. El rival, el Fenerbahçe Turk, és líder del grup amb 5 victòries i 2 derrotes, mentre que les gironines tenen un balanç de 3 partits guanyats i 4 perduts. Escoltem Suris, tècnic de l'equip gironí.
Satisfets d'aquell partit, però alhora també som conscients que els dos equips han evolucionat, ells en concret doncs, també s'han reforçat. Podríem dir segurament que és un dels rosters més potents d'aquesta Eurolliga, sens dubte també doncs, el més potent del nostre grup. Tenen de tot i amb molta varietat i amb molta quantitat i qualitat.
El partit començarà a 8:45.
Més bàsquet, el Cadí la Seu inicia avui la ronda prèvia als setzens de final de l'Eurocup Women.
El partit d'anada juga avui a la Seu d'Urgell a partir de les 8 del vespre, i la tornada serà a Bèlgica el 9 de gener.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fes pirueta sobre gel a la plaça. Troba el gall més eixerit. Abriga't amb un bon llibre. Nadal és molt més.
Més de 80 activitats a la província de Barcelona per passar un Nadal diferent. Fires, tradicions, tallers, espectacles, activitats i molt més a nadalesmoltmes.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Avui concursen amb nosaltres...
Billy de Munt FM Ràdio.
Soc l'Adrià de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Quin va ser el primer país europeu a implantar l'arbre de Nadal?
Va ser Noruega.
Això sí que ni idea.
Espero que les festes vagin millor que les teves respostes. Quin és el pessebre vivent més antic de Catalunya?
No sé, de... Flix?
Em sona que era el de Castell d'Aro.
Molt bones festes a tothom. I com feia aquell?
Ho, ho, ho.
El concurs de Nadal a les ràdios locals. Bones festes.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català, o Catert, ara en fa 100 anys.
Què, Judit, quines dites ens portes avui?
Mira, he trobat tot de dites que parlen o malparlen de gendres i nores, de sogres i sogres, de mullers i marits. La primera diu: quan se li embussa l'aigüera a la nora d'en Canús, s'agenolla i a Déu prega que la lliuri de l'embús.
Pobra noia. En tens d'altres?
Sí, ara va del gendre. El gendre d'en Carabassa, de tot ronca que en té poc. Quan no ronca, que en té massa.
Ara en recordo un que parla de les bones combinacions de joc entre parents. Diu: bona joga, el marit amb la muller i el sogre amb la meva sogra.
Bona, la saps aquesta altra? Muller que no menja quan vos, menja més que dos.
Caram, quines coses. Doncs jo en sé una altra que diu: raons de marit i muller, de la casa al carrer.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Esquerra Republicana es planta i avisa al PSOE que no negociarà més la investidura de Pedro Sánchez fins que els socialistes no es pronunciïn sobre la immunitat de Junqueras. Montse Manent.
Tot plegat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi donat la raó a la defensa de l'exvicepresident. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat que batallaran perquè la sentència es compleixi com més aviat millor i Junqueras surti de la presó.
D'ara no teníem cap reunió prevista, per tant el que diem és que no se'n convocarà cap i que no farem cap reunió prevista en aquesta ronda de negociació que estàvem efectuant fins que no sapiguem quina és l'opinió del PSOE davant d'aquesta sentència i sobretot, i el més important, quina és l'opinió també de l'Advocacia General de l'Estat, que tothom ja sap que depèn directament del govern de l'Estat espanyol.
La defensa d'Oriol Junqueras demanarà la nul·litat de la sentència del procés i el seu alliberament immediat.
Ho ha dit l'advocat del líder dels republicans, Andreu Vandeneyne, en una compareixença aquesta tarda davant la presó de Lledoners. El lletrat considera que la sentència no té interpretacions alternatives.
La sentència, al meu entendre, és claríssima. No hi ha cap dubte dels seus paràgrafs de que l'Oriol Junqueras ha d'estar en llibertat. Això és indiscutible. No crec que hi hagi cap interpretació de la sentència, perquè així ho diuen el seu redactat, que ens pugui portar a pensar que l'Oriol Junqueras se'l podrà mantenir a la presó.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, durant un any i mig i el condemna a una multa de 3.000 euros per no haver retirat el llaç groc de Palau en període electoral.
Torra ha demanat al Parlament que el ratifiqui en el càrrec perquè considera que només la Cambra Catalana el pot inhabilitar.
A mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. És per això que he demanat als grups parlamentaris que em van oferir el seu suport i a aquells grups que vulguin oposar-se a la repressió i a la utilització de la justícia per fer política que ho expressin així en una votació al Parlament.
La plataforma Trens Dignes de l'Ebre amenaça amb noves mobilitzacions si Adif i Renfe no milloren els horaris de l'R16 amb l'entrada en funcionament del corredor a Vandellós.
Asseguren que la posada en marxa de la nova infraestructura empitjorarà el servei en comptes de millorar-lo. Així de contundent s'ha mostrat la portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà.
Lo que no farem és admetre que desapareguen serveis. Donem este marge d'una setmana, 10 dies fins que acabi l'any per a que Adif i Renfe facin públics de manera oficial els horaris i si no hi estem d'acord, evidentment farem mobilitzacions.
I en cultura, els finalistes dels Premis Gaudí es fan la foto de família.
Els guardons del cinema català s'entregaran a la capital catalana el 19 de gener. Els actors David Verdaguer i Maria Rodríguez han dit a la xarxa que la nominació per ells ja és un reconeixement.
Sí, supercontents que una pel·li tan peque tingui tantes nominacions, perquè hem fet una família molt bonica fent-la. Bueno, una família real i una família no real de feina i és fantàstic que tothom tingui la seva nominació.
Sí, el seu reconeixement en el fons, no? Aquest reconeixement fa molta il·lusió.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui s'acosta un nou sistema frontal que portarà precipitació inicialment al terç oest i durant la nit i la matinada s'estendrà a qualsevol punt. Precipitarà sobretot al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, on es podran acumular quantitats superiors als 80 litres per metre quadrat. Pel que fa demà, fins a mig matí, continuarà la precipitació al terç nord i est de Catalunya i a partir de llavors la nuvolositat minvarà. Malgrat tot, a la tarda tornarà a augmentar la nuvolositat per l'oest i de nou podrà precipitar a punts del terç oest. A destacar el vent, perquè bufarà fort amb ratxes superiors a 70 km per hora al matí. Per tant, precaució sobretot a la façana litoral, on a més la mar estarà força alterada. Pel que fa a la temperatura, pujarà en general. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació viària, avui no hi ha accidents, però sí que és cert que tota l'àrea metropolitana i tots els accessos d'entrada i de sortida de la ciutat de Barcelona van amb retencions. Comencem parlant, per exemple, dels accessos nord. Tenim retencions a la P7 i a la B30, a Barberà, amb dos sentits a la marxa. En el cas de la C-17, problemes apareixen en sentit pic, una mica de lentitud per entrar cap a la plaça de les Glòries per la C-31 i a la C-58, lentitud de Terrassa en sentit Manresa, de Ripollet en sentit Terrassa, i d'entrada a l'entitud de Ripollet en sentit a Trinitat. Desplacem-nos als accessos sud per dir que hi ha retencions a la 2, al cinturó del litoral Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23, la via que entra i surt a part la Diagonal amb problemes d'entrada de 6 quilòmetres i de sortida a Sant Feliu i el Papiol, a la seva connexió primerament amb la 2 i després amb la P7. En el cas de la C32 també lentitud als seus accessos amb les rondes que presenten molts punts de lentitud, no hi ha una cua compacta, però sí moltes bosses de retenció. Per tant, demanar-vos cautela i que mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra Republicana es planta i avisa al PSOE que no negociarà més la investidura fins que els socialistes es pronunciïn sobre la immunitat de Junqueras. Tot plegat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi donat la raó a la defensa de l'exvicepresident i exhorti ara el Tribunal Suprem a excarcerar Junqueras i a demanar un suplicatori al Parlament Europeu per poder aplicar-li la sentència del procés.
El Tribunal de Justícia amb seu a Luxemburg ha considerat que Oriol Junqueras hauria hagut de ser considerat eurodiputat des del moment de la proclamació dels resultats de les eleccions europees la nit del 26 de maig. Per tant, el líder republicà tenia immunitat des d'aquell moment, abans que es dictés la sentència del judici del procés que el va condemnar a 13 anys de presó. El tribunal encara va més enllà i considera que s'haurien d'haver aixecat les mesures cautelars de presó preventiva per permetre a Junqueras desplaçar-se al Parlament Europeu, a qui el Suprem hauria d'haver demanat un suplicatori. Un cop coneguda la sentència, un dels primers a reaccionar ha estat el propi president del Parlament Europeu, David Sassoli, que ha instat el Tribunal Suprem a acatar-la.
Apel·lo a l'autoritat espanyola competent per exhortar-la a acatar la sentència. He donat ordre al Parlament Europeu d'avaluar en la màxima brevetat possible la possibilitat d'aplicació de l'efecte de la sentència sobre la composició del nostre Parlament.
La reacció més contundent, però, ha estat la d'Esquerra Republicana, que, com avançàvem, es nega a continuar negociant amb el PSOE la investidura fins que els socialistes no es pronunciïn sobre aquesta qüestió.
Ho ha assegurat la portaveu del partit, Marta Vilalta, en una compareixença aquesta tarda en què ha assegurat que Esquerra batallarà perquè la sentència es compleixi, com més aviat millor, i Junqueras surti en llibertat.
D'ara no teníem cap reunió prevista, per tant el que diem és que no se'n convocarà cap i que no farem cap reunió prevista en aquesta ronda de negociació que estàvem efectuant fins que no sapiguem quina és l'opinió del PSOE davant d'aquesta sentència i sobretot, i el més important, quina és l'opinió també de l'Advocacia General de l'Estat, que tothom ja sap que depèn directament del govern de l'Estat espanyol.
En el mateix sentit, s'ha pronunciat aquest migdia el vicepresident del govern i coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, que no tan sols demana la llibertat de Junqueras, sinó també la nul·litat de la sentència del procés.
Oriol Junqueras ha d'estar en llibertat immediatament, sense inhabilitació i amb tots els drets intactes. Així, en les properes hores, en els propers dies, l'equip jurídic d'Esquerra Republicana seguirà doncs tots els procediments que s'han de seguir per tal de plantejar davant del Tribunal Suprem totes aquestes qüestions.
Des de xarxes també s'han pronunciat a través d'una piulada el propi Oriol Junqueras, que ha assegurat que no tan sols s'han vulnerat els seus drets, sinó que també els de 2 milions de votants.
Doncs el govern espanyol ja ha respost que l'advocacia de l'Estat està estudiant la sentència del Tribunal de Luxemburg per ajudar el Suprem a complir-la. La seva portaveu, Carmen Calvo, ha assegurat que en cap cas aquesta sentència ha d'obstaculitzar les negociacions per la investidura.
Precisament, l'alt tribunal espanyol demanava aquest matí a les parts que presentessin les seves al·legacions i assegurava que estudiarà en profunditat el dictamen. El primer en pronunciar-se ha estat el Ministeri Fiscal, que ha demanat la inhabilitació immediata de Junqueras i l'aplicació de la sentència del procés.
I qui s'ha pronunciat fa poc menys d'una hora ha estat l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, que ha anunciat que demanarà la nul·litat de la sentència del procés i l'alliberament immediat del líder republicà. En una compareixença davant la presó de Lledoners, ha assegurat que la sentència de Luxemburg no té possibles interpretacions alternatives. Ràdio Sant Fruitós, Olga Gili, bona tarda. Què ha dit exactament Van den Einde?
Hola, bona tarda. Doncs sí, un cop s'ha conegut la sentència del Tribunal Europeu, l'advocat d'Oriol Junqueras, Van den Einde, ha explicat que s'ha d'anul·lar la sentència ja, perquè és el més important, i per tant això consideraria la llibertat de tots els presos polítics. Així ho ha explicat un cop ha sortit del centre penitenciari de Lledoners.
La sentència, al meu entendre, és claríssima. No hi ha cap dubte dels seus paràgrafs de que l'Oriol Junqueras ha d'estar en llibertat. Això és indiscutible. No crec que hi hagi cap interpretació de la sentència, perquè així ho diuen el seu redactat, que ens pugui portar a pensar que l'Oriol Junqueras se'l podrà mantenir a la presó.
El que també ha explicat és que l'Oriol Junqueras encara no es veu al carrer, però que sí que estan fent és lluitar per això. Ell també assegura que està bé i confiat que al final podrà sortir en llibertat.
Doncs gràcies, Olga Gili, des de Ràdio Sant Fruitós. Més reaccions. Qui també s'acaba de pronunciar fa escassament minuts en una roda de premsa des de la delegació del govern català a Brussel·les és l'expresident Carles Puigdemont, que assegura que ja fa 9 hores que l'Oriol Junqueras hauria d'haver estat alliberat. Fa 9 hores diu que Espanya té segrestat un eurodiputat. Precisament la decisió del Tribunal de Luxemburg obre la porta a la pròpia immunitat de l'expresident i Toni Comín.
Indirectament, també estan afectats pel que diu el Tribunal de Luxemburg, l'expresident i l'exconseller, perquè tots dos van aconseguir l'escó d'eurodiputats i no van ser reconeguts com a membres del Parlament Europeu, ja que no van poder retirar l'acta a Madrid. Un fet que també han reclamat al Tribunal de Luxemburg. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, ha explicat a la xarxa que podran circular lliurement per territori de la Unió Europea sense por de ser detinguts en qualitat d'eurodiputats. El que no queda clar és què passa si entren a Espanya.
Què pot passar a partir d'ara? Doncs que Puigdemont i Comín, mentre estiguin a països de la Unió Europea, primera, seran eurodiputats, segona, mentre estiguin a països de la Unió Europea, podran circular lliurement, i només si entren en el territori espanyol estan subjectes a les mateixes condicions d'immunitat que tenen els parlamentaris espanyols. I en aquest cas sí que s'obre un dubte. En aquest cas s'obre el dubte de si la immunitat els protegeix davant un ordre de detenció d'un jutge espanyol a Espanya.
I paral·lelament hi ha pendent l'euroordre emesa contra ells pel jutge Pablo Llarena i que la justícia belga estudiarà el proper 3 de febrer. Això sí, Llarena manté aquesta tercera euroordre.
De moment, Llarena ja ha demanat també a totes les parts implicades en el procés dels imputats que es troben fora de territori espanyol que es pronunciïn sobre el dictamen de Luxemburg i els dona 5 dies per presentar les seves al·legacions.
I a aquesta hora, mobilitzacions arreu de Catalunya. Les entitats i els partits sobiranistes han fet una crida a la mobilització, citant a la gent davant dels palaus de justícia de les 4 capitals catalanes per reclamar la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i protestar contra l'altre gran titular del dia, la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, qui, per cert, s'ha sumat fa pocs minuts a la protesta de Barcelona convocada per ANC i Òmnium.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el condemna a un any i mig d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros per haver-se negat a retirar el llaç groc del balcó de la institució quan li va demanar la Junta Electoral Central. Aquesta sentència encara no és ferma i es pot recórrer. Torra ha recordat que no és la justícia qui l'ha d'inhabilitar.
A mi no m'inhabilitarà un amb motivacions polítiques perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. És per això que he demanat als grups parlamentaris que em van oferir el seu suport i a aquells grups que vulguin oposar-se a la repressió i a la utilització de la justícia per fer política que ho expressin així en una votació al Parlament.
Torra podrà continuar sent president fins que el Suprem confirmi la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que trigarà uns mesos a resoldre-ho.
Doncs ja hi ha hagut reaccions a la decisió del TCJ des de Ciutadans. Lorena Roldán ha demanat a Quim Torra que plegui i que convoqui eleccions.
Es el momento de dar un paso al lado, que es el momento de convocar elecciones y de permitir que aquellos que sí tenemos un proyecto para la Catalunya real podamos demostrarlo.
Roldán també ha demanat al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que deixi de negociar la investidura amb els independentistes. Per altra banda, la Junta de Portaveus del Parlament ha reclamat que el Suprem anul·li la sentència de l'1 d'octubre i ha donat suport a Quim Torra. L'òrgan s'ha reunit aquest dijous de forma extraordinària i ha aprovat una declaració que havien registrat en aquest sentit Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, amb els vots d'aquestes mateixes formacions.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Més qüestions. El conseller Miquel Buch atribueix l'inici dels aldarulls d'ahir durant el clàssic a un grup minoritari violent vinculat a l'extrema dreta. La nit va acabar amb 10 detinguts, 60 persones ateses pels serveis d'emergències, diverses càrregues policials i contenidors cremats. El titular d'Interior ha tornat a defensar avui l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Els Mossos d'Esquadra han detingut 10 persones per desordres públics, per llançament d'objectes a la línia policial i per atemptats contra els agents de l'autoritat. Tot plegat en diversos aldarulls que s'han produït als voltants del Camp Nou durant la celebració del Clàssic i que han continuat una vegada acabat el partit. Segons el conseller Buch, els aldarulls només els van protagonitzar un grup reduït de violents. També ha explicat que s'analitzaran les imatges dels aldarulls i es farà arribar informació al Barça si queda demostrat que hi ha radicals que són membres del club.
En el cas que les imatges demostrin de que hi ha persones radicals que provoquen aquests aldarulls i que són, formen part del Barça, segons la llei de l'esport, evidentment el cos de Mossos d'Esquadra el que haurà de fer és complir-la i fer arribar tota la informació corresponent al club i a qui correspongui perquè s'actuï adequadament sota la llei de l'esport.
Una seixantena de persones van resultar ferides ahir durant aquests aldarulls.
Paral·lelament, aquest matí, 10 investigats per la Policia Nacional arran del tall de l'AP7 a Salt s'han negat a declarar a la comissaria de Girona. Se'ls investiga tots per desordres públics per, suposadament, haver pres part al bloqueig de l'autopista convocat pel Tsunami Democràtic el 13 de novembre. Girona FM, Andrea López, bona tarda.
Entre els concentrats hi havia també alguns membres de Guanyem Girona, ja que, com bé van fer públic a través de les seves xarxes socials, un dels membres de la seva coordinació estava avui citat per declarar. Des del grup municipal consideren que aquest és, en paraules de Lluc Salelles, una mostra de la voluntat de repressió cap a la gent que es mobilitza. Són declaracions del portaveu de Guanyem Girona avui durant la concentració.
L'enèsim cas de total absurditat de voluntat de repressió vers la gent que es mobilitza pels drets i les llibertats al nostre país. Si això fos una democràcia consolidada, si fos una democràcia que vol garantir realment els drets de tots i totes, independentment de si són independentistes o no, doncs el que hauria de fer és que la gent es pugui manifestar sense haver d'estar pendent de si acaba declarant davant de la Policia Nacional.
A més, asseguren que tenen constància que algunes de les persones citades ni tan sols estaven al lloc dels fets. La majoria dels citats no han volgut declarar i s'haurà ara d'esperar per saber si finalment hauran de declarar davant d'un jutge.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat el pressupost per l'any que ve, que arriba a gairebé 970 milions d'euros. Això és un 2% més que el d'enguany. L'equip de govern, PSC i Junts, han dit que són els de transició entre els anteriors de l'antic equip de govern, que ja estaven gairebé fets, i els que faran els propers anys de vell nou. I han donat suport en Comú, Guanyem i Tot per Terrassa. S'han abstingut Esquerra, Ciutadans i el Partit Popular. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El diputat d'Hisenda i alcalde de Viladecans, el socialista Carles Ruiz, ha defensat el pressupost dient-ne que apunten a una nova manera de fer política.
És un pressupost de continuïtat que apunta ja noves maneres de fer política que venen derivades per les noves demandes que tenen els mateixos ajuntaments, que s'obligarà també a buscar nous models de governança, i aquí també alguns grups polítics ens han destacat aquesta necessitat cap als pressupostos de la institució, però que pensem que aquesta casa està en condicions de poder assolir aquests reptes.
Les principals crítiques han estat els 22 milions d'euros que continuen destinant-se a les escoles bressol perquè són competència de la Generalitat i les subvencions directes. El govern s'ha compromès a revisar les dues coses. La Diputació de Barcelona dona suport a 311 municipis.
I a Tarragona, llum verda finalment els pressupostos per aquest 2020, que demà passaran pel ple municipal. La CUP hi donarà suport. Serà la primera vegada que la formació anticapitalista aprova uns pressupostos municipals.
Per arribar a aquest punt, algunes demandes dels cupaires ja han quedat reflectides en el pressupost d'aquest 2020 i d'altres es desplegaran amb posterioritat a través de modificacions de crèdit. A més, Govern i CUP es reunirà un cop cada dos mesos per fer el seguiment del pacte d'investidura i ara el de pressupostos. El portaveu del Govern, Xavier Puig, ja ha recordat, però, que malgrat l'acord amb els cupaires, l'executiu no tanca el diàleg amb la resta de forces polítiques i ha emplaçat a Ciutadans i al PSC a abstenir-se o donar suport també al pressupost en el ple de divendres.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on la plataforma Trens Dignes ha alertat que organitzaran mobilitzacions si Adif i Renfe no milloren els horaris de la R16 amb l'entrada en funcionament del corredor a Vandellòs.
Aquest dijous, la plataforma ha mantingut una reunió amb el secretari de Mobilitat Isidre Gavín, en la que han fet front comú en aquesta qüestió. Asseguren que la posada en funcionament de la nova infraestructura del corredor de Vandellòs i els nous horaris empitjorarà el servei en comptes de millorar-lo. La Generalitat ha de rebre la proposta definitiva d'horaris abans que finalitzi l'any i llavors la plataforma l'estudiarà i decidirà les properes actuacions. Així de contundent es mostrava la portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà.
El que no farem és admetre que desapareguen serveis. Donem este marge d'una setmana, 10 dies fins que acabi l'any per a que Adif i Renfe facin públics de manera oficial els horaris i si no hi estem d'acord, evidentment farem mobilitzacions.
La plataforma considera que la R16 ha de tenir serveis de mitja distància que vagin per la línia de l'alta velocitat i més freqüències de pas. També ha reclamat que l'Euromed s'aturi a l'Ebre, cosa que no es contempla en l'actual proposta i ha alertat que no admetran que es retiri aquest servei.
Tot això precisament avui que la plataforma en defensa del ferrocarril Camp de Tarragona ha presentat un contenciós contra la Generalitat per al desmantellament de la línia del ferrocarril entre Salou i Cambrils. Insisteixen en que cal mantenir la via de la costa per les rodalies. Més coses, el Departament d'Agricultura ha finalitzat aquests dies els tractaments aeris pel control de la processionària del pi, la coneguda eruga que s'alimenta de les fulles dels pins. Aquest 2019 s'ha actuat en unes 17.500 hectàrees de 49 municipis d'11 comarques, principalment al Prepirineu i al Pirineu, entre les quals hi ha el Pallars Jussà i el Sobirà. Ràdio Trem, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. La mortalitat de les erugues de processionària en aquelles zones on s'ha aplicat el tractament és superior al 80%. El tractament més efectiu per combatre la processionària en l'àmbit forestal és l'aeri i s'aplica ara a la tardor, ja que és quan les erugues es troben en els primers estadis de desenvolupament. Tot i que continua la tendència a disminuir les afectacions importants per processionària, Agricultura ha mantingut les inversions en tractaments aeris de control de plagues forestals. Des del departament destaquen que és la persistència i el manteniment d'aquests tractaments de control el que contribueix a que les afectacions vagin a poc disminuint. El producte que s'utilitza per al control de la processionària és biològic, compatible amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient.
En cultura, l'Hotel Arts de Barcelona ha estat l'escenari de la tradicional foto de família dels Premis Gaudí, que s'entregaran a la capital catalana just d'aquí un mes, el 19 de gener. Són els professionals finalistes en les 21 categories dels guardons del cinema català. Hi eren actors i actrius com David Verdaguer i Maria Rodríguez, directores com Belén Funes i la companya de la xarxa, Laura Álvarez, nominada per al documental City for Sale. Ha parlat amb alguns d'ells, en David Navarro. Bona tarda.
Bona tarda. Si una cosa destacava de la foto de família era la paritat, i és que pràcticament hi ha el mateix nombre de nominats que de nominades en 33 produccions. La hija de un ladrón, amb 13 nominacions, i Els dies que vindran, amb 10, són les dues pel·lícules favorites. Els protagonistes de Els dies que vindran, David Verdaguer i Maria Rodríguez, parella a la vida real, han explicat a la xarxa que per a ells la nominació ja és un premi.
Sí, supercontents que una pel·li tan peque tingui tantes nominacions, perquè hem fet una família molt bonica fent-la, bueno, una família real i una família no real de feina, i és fantàstic que tothom tingui la seva nominació.
Sí, el seu reconeixement, tothom. En el fons, no? Aquest reconeixement fa molta il·lusió.
Entre els nominats hi ha la companya de la xarxa, Laura Álvarez, que opta a la pel·lícula documental per City for Sale. Per cert, una coproducció de la xarxa, La vida sense l'estar amat, s'ha endut dues nominacions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, avui 7 equips catalans entren a la Copa del Rei.
Des de les 7 de la tarda, el Lleida Esportiu rep l'Espanyol, partit que ara mateix es troba al descans i segueix amb l'empat a 0 al marcador. A les 8, el Llagostera jugarà com a local davant l'Aro Deportivo i el Cornellà rebrà l'Oriol. A mitja hora més tard, també a 8:45, el Nàstic jugarà al nou estadi davant l'Olot.
Olot Televisió, Roger Santaló.
La Copa del Rei va ser una de les recompenses més preuades aconseguides per la Unió Esportiva Olot la temporada passada. Els de Raúl Garrido afronten aquest dijous la prova de foc a partit únic a Tarragona contra el Nàstic, amb l'objectiu de passar ronda i poder optar a enfrontar-se a un equip de primera o segona divisió. La clau serà la il·lusió que té el club posat en aquest partit. Raúl Garrido és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Jo crec que és la clau, que sapiguem deixar de manifestar que nosaltres volem aquest torneig perquè ho van treballar molt l'any passat, perquè és el fruit d'un treball de 38 partits anteriors i perquè tenim la il·lusió de que aquest club, ja dic, tinga aquesta nit inoblidable. Per tant, s'ha de veure.
El que segurament farà el tècnic valencià seran rotacions respecte a Llagostera. La bona notícia és que la infermeria ha quedat pràcticament buida, llevat l'excepció de Blázquez. Una 60ena d'aficionats olotins viatjaran amb un autocar cap a Tarragona aquest dijous, d'un partit que començarà a 8:45 del vespre.
I tancarà la jornada el Girona, que a partir de les 9 debutarà la present edició de la Copa del Rei al camp del Linares. Tots ells buscaran seguir endavant en una competició que demà sortejarà la següent fase.
Avui ha començat la 44ena edició de la Christmas Race a Palamós.
La regata internacional s'allargarà fins diumenge en les aigües de la badia de Palamós, reunint unes 300 embarcacions de 27 països. En aquesta edició hi participen les classes làser radial, làser estàndard 470 i 420. Una de les favorites a guanyar el títol en la radial, la santcugatenca Cristina Pujol, detalla els atractius de la Christmas Race.
El que m'atrau és que estic al costat de casa i també el vent, no? Normalment sempre hi ha vent, si no és de tramuntana, de garbí, i bàsicament les condicions. Sí que de vegades hi ha hagut anys que fa fred, però això per entrenar també va bé. El que és bo és que és just al mig de pretemporada, no? Llavors és una forma de veure't aviam com estàs preparant la temporada, si realment estàs anant pel bon camí o no.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Avui concursen amb nosaltres...
El Jardí de Solsona FM.
Hola, amics, em dic Núria i sóc de Ràdio Tordera.
Què simbolitza exactament la tradició del tió?
Doncs no en tinc ni idea i la meva imaginació no està per posar-se a crear ara mateix.
El caganer del meu pessebre ha mantingut una posició més digna que la teva.
Simbolitza la comunitat i la continuïtat de la família.
Molt bones festes a tothom. Que el concurs no s'aturi.
M'agrada com m'hi sent aquesta tarda el meu orgull.
ferits i desbocats imposa la quietud a la qui tot li espanta. Dius que fora hi fa més bo, que ja no has tingut prou i de tot aquest soroll que no va enlloc. No entenc res ni sé que vols, però ja em patina tot perquè no fem l'amor. De veritat que ja no estimes ni un sol atom del meu cos. Estic desesperat i necessito un glob d'allò que se'ns acaba. Junts, que fèiem quan junts somiàvem algú de matina. Junts, buscàvem la llum, buscàvem un punt tan lluny de casa. Però junts seguíem el curs dels dies absurds.
La xarxa de comunicació local.